Des d'aquí, la tertúlia amb òptica garrotxina de Ràdio Olot i Olot Televisió. Modera, Joan Manel Robles.
Benvinguts al Des d'aquí de Ràdio Olot i Olot Televisió. Avui volem analitzar l'actualitat amb regidors de l'Ajuntament d'Olot. D'una banda, el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Estanis Vayreda, benvingut.
Hola, què tal?
I també amb Jaume Mir, regidor del PSC a l'Ajuntament d'Olot. Molt benvingut.
Hola, bones.
Molt bé, analitzarem perquè estem veient i aquests dies desgranant el que és la lletra petita dels pressupostos, de com afecten o poden beneficiar la Garrotxa, i això ho analitzarem avui, la ciutat d'Olot, per descomptat, però anem a veure primer les portades que ens deixaven els diaris a primera hora del matí. Avui, incontestablement, dos grans titulars, un d'Internacional, veiem La Vanguardia, els milers de morts, titula La Vanguardia, que doncs, ha deixat aquests terratrèmols devastadors a Turquia i a Síria, o el gran terratrèmol i les seves rèpliques posteriors. Aquest matí la xifra de morts ja s'elevava a més de 4.300, a banda i banda de la frontera, que ha afectat aquests dos països, també a la zona del Kurdistan. Veiem El País, també titula amb un gran devastació a Turquia i Síria. Dèiem ahir, des d'aquí de dilluns, encara els diaris no havien doncs, recollit aquesta terrible notícia, però aquí sí que ho fan i de forma incontestable tots. El segon titular que veurem en El País i en la resta de capçaleres avui és aquesta doncs, reforma de la llei del només sí és sí, iniciada pel PSOE, un dels socis de la coalició del govern, que explica El País que resisteix, malgrat la decisió unilateral del PSOE de reformar la llei i presentar-ho així, no? Donar-li tràmit. El periòdico titula La tragèdia per partida doble a Turquia i Síria, i es fixen que dos potents terratrèmols arrasen la frontera de Turquia amb Síria, que continua patint les conseqüències de la guerra civil. Per això la partida doble d'aquesta tragèdia que titula El periòdico. El segon titular, el que explicàvem, el PSOE desaire Podem i fia al PP el futur de la llei del sí és sí, perquè els socialistes presenten la seva proposta a tornar a les penes de presó anteriors a la norma que va impulsar a Igualtat, i el PP diu que facilitarà el canvi, però no aclareix si votarà a favor o s'abstindrà d'aquesta proposta. L'Ara ho explica de la següent manera: la tragèdia a Turquia i Síria en estat de xoc, aquests dos països. El segon titular, idem, torna a ser el mateix que en els altres diaris. El Ministeri d'Igualtat no sabia que el PSOE presentaria ahir la reforma del només sí és sí, i van donant doncs, detalls d'aquesta notícia. El Punt Avui, en la seva edició Girona, titula amb un gran doble terratrèmol, dos sismes de gran magnitud sacsegen Turquia, Síria i el Kurdistan. El segon titular per al Punt Avui Girona és la capella ardent que s'ha posat al Palau Sant Jordi de la Generalitat, a la Sala Sant Jordi. Aquesta capella ardent que estarà de l'escriptor i periodista a prop dels lectors, titula el Punt Avui en la seva edició Girona i també en la de Barcelona. I el diari de Girona, amb aquesta clau òptica més regionalista de demarcació, explica que l'energia fotovoltaica de consum propi es triplica. La província de Girona va tancar el 2022 amb 9.597 instal·lacions que generaven 76,47 megawatts de potència. I també el titular que acompanya la fotografia és per a la Costa Brava, amb aquest temporal que arriba amb vent i fort onatge. El Meteocat preveu que les onades avui superin els 7 metres i podria nevar a cotes baixes a diverses comarques gironines. La previsió per aquí a la Garrotxa és a partir de la cota 600. Veurem al llarg del dia com es comporta. D'entrada, aquest titular internacional terrible, no? El que hem pogut veure també en imatges, aquesta devastació, com una zona sísmica pot trasbalsar d'aquesta manera tantes vides humanes, no?
Sí, sí, és una tragèdia, no? Malauradament, amb els fenòmens naturals no hi podem fer res. Sí que pots preparar millor els edificis, suposo que en aquesta zona no sé si estaven del tot preparats, perquè tampoc és una zona on habitualment hagin succeït terratrèmols d'aquesta magnitud, no? Però realment és una tragèdia molt gran.
I plou sobre mullat, no? El Exacte. Que deia un dels titulars, aquesta guerra civil dantesca, tants anys que s'enfronten al nord de Síria, i que hi caigui tot això. I en nosaltres doncs, les inclemències meteorològiques són encara més minses i esperades, perquè fa molt que no plou ni neva. Aquí suposo, regidor, que la ciutat està preparada al que pugui venir, no?
Esperem que plogui, que això sí que tots ho desitgem, i que plogui força, però plogui bé, que no sigui com les últimes vegades, no? Que ens plou molt i molt de cop, que això Exacte. Tampoc ajuda, sinó que ens aniria bé una bona ploguda doncs, amb una estoneta i que caigui força aigua però repartida. I la neu, la veritat, que millor que no vingui per nosaltres, com a ciutat. Ens agrada més que nevi a la muntanya, però en tot cas està activat el Neucat i per tant tenim tots els serveis d'emergència, brigada, a punt, perquè si la ciutat doncs, té una nevada que puguem respondre de seguida amb les vies principals i que la gent doncs, pugui garantir que la gent pugui anar a treballar, pugui anar a l'hospital, pugui anar doncs, als serveis bàsics com s'ha fet sempre, vaja.
Doncs veurem d'entrada el que dèiem. Aquests dies doncs, ens estem fixant, després dels grans titulars, les grans fotografies de l'acord de pressupostos entre Esquerra Republicana, el PSC i també Catalunya en Comú, veiem grans inversions per a la ciutat. És un tram, no tota, però un tram de la variant d'Olot, el que s'executaria el 2023 o per al qual hi ha inversió. I d'altra banda, també important per esperat, el centre d'atenció primària de Sant Miquel, que sembla que hi ha partida per a ell, hi haurà partida per a la nova construcció, una finca que fa uns anys que doncs, ja va ser adquirida per poder fer aquesta obra. Important per a la ciutat aquestes dues inversions, regidors?
Home, sí. En primer lloc, sempre és positiu que s'aprovin els pressupostos, i ho són per l'Ajuntament, per qualsevol ajuntament, i evidentment ho són per la Generalitat, perquè sense pressupostos doncs, moltes de les activitats del dia a dia i aquestes inversions no es podrien tirar endavant. Potser com a aspecte positiu jo destacaria també la més inversió a salut. Crec que aquest és un tema que ens afecta doncs, a tot el país, que tenim en aquests moments una situació delicada a tots els serveis de salut. La gent està preocupada, a nosaltres ens arriba aquesta preocupació i crec que aquests millors recursos que puguin consolidar els actuals serveis tant d'atenció primària com de l'hospital, millorar les condicions dels professionals, trobar, si podem, o suplir aquesta manca de professionals. Per tant, aquest és un aspecte important. I potser, per contra, hem trobat a faltar una aposta més decidida per la seguretat. Ens sembla que a la ciutat d'Olot i a la Garrotxa, com a tot el país, no? Estem vivint situacions de dificultat en aquest àmbit. La ciutat està fent un gran esforç en seguretat, només perquè la gent pugui tenir una xifra. L'Ajuntament d'Olot destina cada any gairebé o una mica més de 3 milions d'euros, només en policia, en una competència doncs, que sí que ens toca tenir, però que realment ens agradaria que les dotacions de Mossos d'Esquadra fossin més elevades, que tinguessin més presència, perquè tots ho hem vist, la ciutat ha canviat, la comarca, la ciutat, el país està canviant, i en aquí ens hagués agradat una aposta més decidida. No? En relació a les dues inversions, doncs, excel·lents, no? La del el CAP, doncs, tant de bo és més ràpid, perquè he de recordar que l'Ajuntament, em sembla que fa 5 anys que van posar a disposició el terreny, el projecte ha tardat 3 anys, i per tant desespera una mica el ritme en què a vegades la Generalitat fa les coses, però és molt bona notícia, de fet havia d'haver començat el 22, que comenci el 23, doncs perfecte, ajudarà molt. I amb la variant, potser ens felicitem de la intenció de posar aquests diners, som més escèptics de que aquest 23 es puguin començar les obres, la veritat, perquè em sembla ser, segons ens han dit des del departament, que ara al febrer volen contestar les al·legacions, hem d'acabar el projecte constructiu, en això la Generalitat també ha set desesperant el que està tardant. Hauria d'acabar el juliol, tant de bo el juliol acabi, tenien 12 mesos les empreses, però no sé si serem capaços de que aquests diners destinats a la variant es puguin ja dedicar, perquè un cop fet el projecte això s'ha de licitar i és una obra molt important. Però en tot cas, valorem positivament, a més em sembla que va ser el PSC que també ho va demanar, doncs que la Generalitat comenci a prioritzar això, però intuïm que les obres se n'aniran més cap al 24 que cap al 23, si anem amb els ritmes, però bé, en tot cas, tan aviat com sigui possible, perquè, com diem sempre, com diu sempre l'alcalde, aquest és el principal problema que tenim a la ciutat, la variant d'Olot.
Jaume Mir, com valora aquesta pluja, en aquest sentit, pressupostària per Olot?
Primer, el que ja diu l'Estanis, no? El fet que s'hagin aprovat aquests pressupostos, jo crec que era un tema importantíssim, no? Un tema d'exercici de responsabilitat per poder aprofitar al màxim tots els recursos que estan arribant d'Europa i trobar-los la millor destinació. I jo crec que en aquest sentit els que han arribat a l'acord se'ls ha d'agrair, no? Perquè de vegades no és fàcil, no? Entre grups polítics diferents, amb idees diferents, de concretar un exercici com el que han fet. Jo crec que els pressupostos són bons per la comarca, tampoc som de les comarques més afavorides, no? Però bueno, com a mínim sí que en aquests pressupostos hi apareixen alguns dels temes que ens semblava que era important desencallar. I ho ha dit també l'Estanis, des del PSC també vam, des del PSC Garrotxa també vam aportar aquelles actuacions que ens semblaven que eren més prioritàries per la ciutat i per la comarca, i bueno, evidentment la variant estava dalt de tot, no? Jo crec que fa anys que els diferents partits coincidim en que aquest és un eix que el necessitem, que és necessari. No coincidim amb la manera, no? Perquè ja saben que des del PSC ens sembla que aquesta variant d'un o més un doncs és insuficient, però bueno, en tot cas que apareguin en uns pressupostos i que hi hagi unes primeres partides, jo crec que això ja és important. En el calendari sí que és una mica decebedor, no? Quan veus que fas una primera fase, la fase oest, que anant bé doncs, fins d'aquí 4 o 5 anys no la tindrem acabada i que encara en queden 3 més, doncs això veiem que se'ns està allargant molt, no? Però bé, en tot cas és començar. Sí que és veritat que ho deia l'Estanis, no? No hi ha, des del departament no, des de l'enginyeria que se li ha encarregat fer el projecte, no han pogut dibuixar ni una ratlla encara perquè el departament està esperant a contestar al·legacions. Jo crec que això ens està alentint, Tenim un altre any perdut pràcticament, no? Perquè un cop hauran contestat al·legacions, començarem i tal, doncs el 23 el tenim escotat i per tant estem ja perdent un any. Jo crec que es podia haver agilitzat una mica més tot aquest procés, no? Aquí també des del PSC hi van posar, hi ha també una partida que no és tan important però que sí que surt en el pressupost, que és l'avinguda Santa Coloma. Jo crec que és una avinguda que li cal una reforma important, primer perquè és l'avinguda que més gent entra a Olot, no? Des de que es van fer nous túnels, i és una avinguda que està ja molt degradada, amb problemes, ho sabem, de quan plou i no ho fa bé, doncs la xarxa d'allà doncs no aguanta tota l'aigua i es rebenta, no? I per tant aquí sí que creiem que hi hauria d'haver una actuació important, i està bé que en aquests pressupostos doncs també aparegui, no?
És bàsicament per això, per el,
sí, per la
via d'aigua.
Per l'aigua, però també jo crec que s'hauria de fer un projecte més agosarat aquí, Jo crec que també l'Ajuntament s'hauria de fer un projecte doncs de reformar tot la mobilitat de l'avinguda, no? Voreres més amples, millorar l'arbrat, carril bici, no? Ja que ens hi posem, doncs fem una referma a fons entre tots plegats i fem-ho bé i deixem l'arreglada ja per sempre, no? En tema del CAP, evidentment, no? El CAP era absolutament necessari, el CAP de Sant Miquel no és suficient, no? No té uns espais suficients per atendre garanties doncs, la gent que hi va. I aprofitant que hi ha partida, nosaltres venim reclamant que es faci un CUAP Olot. Jo crec que hem de tornar a insistir, no? El CUAP és la possibilitat que aquests CAPs puguin atendre urgències lleus o mig lleus, no? que alleugerien una mica l'hospital, que és un problema que venim arrossegant ja fa temps. Jo crec que ja sé que a vegades és complicat que la Generalitat ens escolti, però bueno, ja que hi haurà inversions en aquí, jo crec que seria un bon moment per tornar-ho a plantejar.
I després, a nivell comarcal, també hi ha mig milió per començar a preparar urbanísticament el pla de Llongafollia per activitat econòmica a la Vall d'Hostoles, això és a Sant Feliu de Pallerols, i el Centre Integral de Recursos de Residus de Beuda, que tindrà també una primera inversió, també molt urgent per... d'entrada per abaixar el cànon del que és el servei de recollida de deixalles. No?
Sí, sí, home, les dues inversions són positives, una generar activitat econòmica a la comarca i que també aquests pobles puguin tenir indústria, no? I per tant, doncs, positiu, i també doncs, la inversió Beuda, a veure si definitivament també resolem aquestes qüestions. No? Estem parlant de dues qüestions que són d'en la variant, com aquesta inversió de la planta, doncs, històriques i que per desgràcia, doncs, a vegades les necessitats de la ciutadania i del territori no van acompanyades dels ritmes de l'administració, perquè realment, vist des de fora, doncs és bastant vergonyant que hàgim tardat tant i que encara estiguem la variant en la situació que estem. No? I això em sembla que han passat governs de tots els colors polítics, i per tant aquí no es tracta de criticar un partit o un altre, perquè em sembla que tots hi han estat, però a vegades tens la sensació que la Generalitat, els tècnics i els polítics no són conscients del que està patint la ciutat d'Olot. Jo vull recordar, deia en Jaume, hem perdut un any, doncs cada any és un milió de camions que passen pel centre de la ciutat, un milió de camions. I això són problemes que pateixen els veïns, amb pol·lució, sorolls, possibles accidents. I per tant aquí ens anem passant els anys i els projectes com si aquí no passés res, i els que estem patint som nosaltres, i aquí sí que trobes a faltar una mica d'empatia per dir, home, és que realment és una obra no necessària, no? És que és urgent que això avanci, no? I per tant guanyar un any o guanyar uns mesos doncs és molt important, no? I aquí sí que està molt bé que ho hàgim aprovat i que anem avançant. Jo crec que en aquests últims anys hem avançat molt, que ara ja crec ja la voluntat ferma de tirar endavant, ara el que es tracta és de fer-la ràpid, que és el que et demana tothom.
Sí, totalment d'acord. No?
Comarcal.
El tema del polígon industrial de Sant Feliu, evidentment, donarà servei a la indústria. Passa que en el tema de polígons industrials jo crec que ja històricament no ho hem acabat de fer bé, no? En aquesta comarca, allò que cada municipi s'hagi de lluitar el seu polígon amb els desplaçaments que això provoca, jo crec que hi hauria hagut d'haver una planificació més comarcal, no? Una zona d'un polígon potent, amb molts serveis, però bé, estem on estem, per tant, bueno, Sant Feliu segurament ho necessita, i per Olot i per la feina, no? Perquè la gent tingui feina, sobretot, doncs és important doncs posar els serveis per a la indústria es puguin instal·lar.
Tant del que diu el candidat del PSC que hem conegut aquests dies a les Planes d'Hostoles, sí,
també.
Van i posen en el programa dos polígons,
sí,
a cada entrada a les Planes d'Hostoles, molt a prop de Sant Feliu.
Sí. Passa que bueno, ara això es havia d'haver fet en els inicis, vull dir, ara és molt complicat quan tots els municipis tenen el seu polígon, aquell que no en té, no? Suposo que també vol...
Són molts ingressos.
Són molts ingressos pel municipi,
pel municipi, no?
Impost d'activitats econòmiques, molt important.
Evidentment. El planta residus, home, deia Stanis, no? Penso que fa 15 o 20 anys que estem parlant que l'abocador de Beuda ja no té capacitat, no? I per tant... això ens ha encarit tot el tema de reciclatge i de gestió de residus, i ho anem patint els ciutadans de la comarca doncs, any rere any. No? Jo crec que és important, pinta molt bé perquè és un projecte molt innovador que permet reciclar, no?, tot el residu i reutilitzar-lo, però esclar, el temps se'ns ha acabat, no? És una cosa que s'ha de fer ràpida i és una inversió molt important, i malauradament crec que tardarem uns anys a veure-ho executat.
Molt bé, parlava el regidor Estanis Vayreda d'això, els camions que passen habitualment per el vial Sant Jordi, que acaben també circulant per la rotonda de la Rodona, no? Uh-huh. Aquests dies se n'ha parlat molt arran de la senyalització que s'ha fet pel tram del bicicarril a la banda de les Tries. Ho vam estar parlant, penso que era divendres, amb el regidor de Mobilitat, que volia ser aquesta senyalització i quina era la funcionalitat, però parlant també ahir des d'aquí, l'antic regidor d'Urbanisme, doncs, en Joan Albesa, donava una altra alternativa. Va dir, ens va explicar que hi havia un projecte licitat ja per aquella zona que sí que contemplava que el bicicarril pogués circular per fora de la rotonda, no en la primera corona, diguéssim, no en les primeres sortides, sinó en els passos de vianants de la segona corona. No sé si s'ha plantejat després de la licitació des del govern de l'Ajuntament, o ara mateix no entra aquest antic projecte en els plans.
Clar, això era un projecte que jo diria que no està ni en el planejament, i que en tot cas s'havia parlat quan l'Ajuntament va expropiar, doncs, a l'època del senyor Albesa i del senyor i l'alcalde Secrets, van expropiar la rotonda o les propietats de la rodona per fer l'ampliació. Es plantejava de fer una rotonda molt més gran. Esclar, això vol dir molts diners, molts diners, perquè vol dir que hem d'expropiar encara més, hem de tirar a terra alguns edificis on viu gent, jo vull recordar que hi ha aquella botiga de matalassos, no? Doncs tot això s'hauria de tirar a terra. Hi ha una nau industrial també buida que també s'hauria de tirar a terra, no entenc, perquè si hem de fer la rotonda més gran, doncs requereix tenir més espai, no? I això vol dir indemnitzacions, i en aquests moments a nosaltres, la veritat, no ens sembla que sigui una prioritat. Ens sembla que és una rotonda i una via que engoleix bé els vehicles que té, que són molts, però que hem de pensar que en uns anys ja tindrem la variant i que, per tant, tindrem menys vehicles pel centre de la ciutat, no? I per tant, en aquest sentit, no sé si seria possible, o el cost de fer aquest bicicarril, diguem, en una segona corona, realment la inversió que ens suposaria seria de molts milions d'euros, la veritat. I per tant no està sobre la taula, i jo no recordo que en aquests anys hagi estat un projecte que s'hagi plantejat, la veritat.
I jo me'l miro, la solució a la rotonda rodona per la senyalització, per aquesta introducció de la bici amb l'habitual passatge de cotxes a motor, com ha vist la solució de l'equip de govern en aquest sentit, amb les dimensions de la rotonda, que sabem que no poden haver-hi dos carrils.
Ja, però la solució en principi l'hem vist malament, no? Perquè l'hem vist, en general, la gent ho veu malament, perquè és una rotonda, jo diria, de les més transitades de la ciutat, i bueno, he parlat amb alguns ciclistes, i el fet d'haver-se de posar al mig, no? de la circulació, de camions, cotxes, no sé què, doncs evidentment no ho veuen bé, i jo crec que no és, que fins i tot és perillós. Jo ja entenc la filosofia d'aquest projecte, que es tracta de pacificar la rotonda, no? que els ciclistes tinguin preferència envers els cotxes, però malauradament sabem que això no sempre és així. I per tant jo crec que no és una solució que agradi a gaire ningú, no? És una solució que és barata, sí, no, simplement és un pintat de terra, però jo crec que s'hauria de buscar una alternativa per les vores. Jo entenc que la proposta d'en Joan Albesa és una proposta més transformadora, no? Jo sí que s'havia parlat en algun moment de que la rodona hi havia una rotonda molt més gran, i que segurament fa falta, perquè en determinades hores del dia el col·lapse que hi ha allà és important, no? També en aquella entrada de la ciutat ve molta gent dels polígons de les afores, i per tant es col·lapsa, i és una obra que potser s'hauria de repensar, no? Jo entenc que a curt termini això no es podrà fer, però la solució feta en aquests moments en la rotonda per les bicicletes jo crec que no és apropiada.
Jo no coincideixo amb en Jaume. De fet, nosaltres, de les felicitacions que ens han vingut d'aquestes senyalitzacions, precisament dels ciclistes. Jo crec que els ciclistes els hi donen una importància, perquè posen al mateix nivell el ciclista que el vehicle, que em sembla que és la cultura cap on haurem d'anar. És a dir, al final els vehicles no tenim, molts conductors de vehicles no tenim massa cultura de compartir les vies amb ciclista. Quan tenim un ciclista davant de seguida tenim ganes d'avançar-lo, i en això la gent que ha pogut voltar en països on la bicicleta és molt més habitual sap que els dos vehicles, bicicletes i cotxes, doncs comparteixen i tenen la mateixa importància. I aquesta via, que no és un bicicarril, aquesta via de la, de la Rodona, el que fa és precisament que la bicicleta estigui al centre, perquè si està al voltant i no està protegit, que en tot cas sí que els caldria fer una rotonda nova, però amb la situació actual, si la fas al voltant, doncs aquí sí que és perillós, perquè són els, quan els cotxes poden girar i poden atropellar el ciclista, no? I per tant, si us fixeu en molts ciclistes quan fan rotondes, la majoria de ciclistes acaben passant pel mig, perquè és la manera de que els vehicles els puguem protegir més, no? Segurament l'execució del pintat tan vermell fa que la gent l'hagi pogut entendre com un bicicarril, no? I que la gent hagi entès que el biciclista ha de passar just per dins, i a vegades fa també que el conductor tingui por a trepitjar, no? Segurament el pintat no ha estat massa adequat, segurament pintant la bicicleta sense haver pintat de color tan vermell, la gent hauria entès que potser no és un bicicarril, és senzillament una senyalítica de per on han de passar les bicicletes.
I es pot canviar atenent a la normativa de senyalització, perquè aquest és un altre, no? Si vols buscar una alternativa de pintat que sigui d'acord amb la normativa de senyalització.
Segurament que sí, perquè si voltes a moltes ciutats hi ha diferents tipologies de senyalització, i potser tan sols segurament traient el color vermell i havent marcat la bicicleta sabent que els vehicles, els ciclistes poden passar per aquest espai o que tenen importància a l'hora d'entrar a la rotonda, ens hauríem estalviat segurament la confusió que molta gent lògicament ha tingut, perquè ha estat una novetat, ho ha vist de nou, però jo crec que quan la gent li has explicat, doncs des d'un punt de vista de seguretat del ciclista és molt més bona solució aquesta que fer una corona lateral.
I en tot cas, hi ha d'haver problemes ciclistes diferents, perquè a mi no m'han dit el mateix.
Perdona, el nostre alcalde és molt ciclista.
Sí, no, això sí. Però és cert, el del tema cultura de la bicicleta i el cotxe, i està parlant d'uns països
nòrdics que tenen més tradició,
que tenen molts anys de cultura d'anar amb bicicleta.
És veritat.
No? I segurament quan van començar els bicicarrils allà no els hi van posar el pas de bicicletes al mig d'una rotonda. Ara poder sí ho poden fer, perquè la gent ja està molt més conscienciada, no? Per tant, jo crec que aquí ens hem... Està bé ser innovador en les coses a vegades, però també a vegades...
No, innovador tampoc, perquè això...
No, innovador vull dir mirar coses que s'han fet a països
i els
propers,
informes europeus són els que
aconsellen. Però a vegades exportar aquestes coses aquí de forma immediata, sense una cultura prèvia de respecte a les bicicletes, a vegades pot ser perillós, Per tant, en aquest sentit, jo crec que és el que jo deia, no? Que hem d'anar en compte que no tinguem després algun disgust.
I la solució de la variant també pot desplaçar aquests vehicles de la rotonda de la Rodona?
No, segur.
És el que tenim més a curt termini, no?
La variant traurà molts vehicles, camions pesants i vehicles de desplaçament de treballadors que ara van a treballar al polígon de les Preses, per dir alguna cosa, i poden treballar, no sé, al Pla de Dalt.
Sí, sí, això està clar.
És evident que, per això, quan es parla tant de mobilitat de la ciutat i es vol fer moltes actuacions, nosaltres diem que és veritat que potser cal actuacions perquè hi ha moments o hores puntuals del dia que realment la mobilitat a la ciutat és complicada, però que no ens podem precipitar, perquè realment la variant traurà molts vehicles del centre de la ciutat. I per tant, ara que veiem punts amb molta congestió de vehicles, segurament quan tinguem la variant això canviarà completament, no? I a vegades fer infraestructures determinades, amb determinades dimensions ara, i grans inversions, potser estem sobredimensionant unes infraestructures que d'aquí uns anys veurem que potser no calien, no? Perquè, com dic, es trauran vehicles, hi ha una tendència també cada vegada d'utilitzar altres tipus de vehicles, no? Això en uns anys també passarà, i per tant, per això diem que quan ens parlen dels problemes de mobilitat de la ciutat, nosaltres diem, de problema n'hi ha un, que és la variant, que ens facin la variant i estic segur que la mobilitat de la ciutat canviarà un 300%.
Això és cert, però abans hem parlat dos terminis de la variant, eh? Estem parlant de 10-15 anys i per tant jo crec que mentrestant hem d'anar fent coses, sí, hem d'anar fent coses que estiguin bé, que puguin durar el temps, no? També, perquè sí que és veritat, però ens queden molts anys de conviure encara amb el cotxe pel mig de la ciutat.
El senyor Albesa també va plantejar o va recuperar un planejament urbanístic que no sé si té més d'inversió que de senyalització, però en tot cas que és de principis de segle XX, fins i tot, que ha de dotar l'Avinguda Girona com un sentit únic, que sigui la Rambla del barri de Sant Miquel, i després recuperar l'altre sentit per al carrer de darrere. No? Això també és plantejable a dia d'avui?
Bueno, plantejable no, això s'està fent. Això està en el planejament urbanístic i nosaltres en aquest mandat em sembla que hem comprat ja 3 cases per anar avançant en aquest projecte. Ara és un projecte a llarg termini perquè això implica comprar propietats, implica que a vegades en aquelles propietats hi viu gent i per tant el que no pot fer l'Ajuntament és arribar allà i dir, escolta, comencem a treure gent dels seus habitatges, del lloc on ha viscut. I per tant, però ja dic, aquest mandat hem comprat, em sembla, el carrer Sant Miquel, el 8, el 10 i el 12, ja s'han adquirit, i per tant això planteja el propi planejament, que la mateixa, on tenim el Consorci de Serveis Socials, allà doncs s'obre un carrer i va sortir perquè la gent ho pugui entendre, el consum, no? I per tant seria un de baixada i un de pujada, no? I que segurament evitaria també la corba aquesta que tenim, no? En aquí, que és una corba molt complicada per doncs, els autobusos, per el transport, pel TPO, i per tant és un projecte que la ciutat haurà d'anar fent de mica en mica, perquè estem parlant de molts diners, no només fer l'obra, sinó, com dic abans, expropiar, perquè vol dir expropiar les cases, tirar-les a terra, perquè si la gent recorda el carrer Sant Miquel és un carrer molt estret ara, i per tant s'hauria d'eixamplar.
Sí, sí.
Sí, però sí, és un projecte que està en el planejament i, per tant, que en mica anirà avançant.
Molt bé. Jo crec que estaria bé, a més, solucionaria molt el tema de l'Avinguda de Girona, no? Que permetria no tenir aparcaments, tenir carrer al bici, tenir una avinguda més agradable de caminar, que ara és molt complicat.
Permetria, per exemple, el que diu en Jaume, poder fer un bicicarril a l'Avinguda de Girona sense haver de treure els aparcaments, que a mi em sembla que la ciutat també necessita aparcaments, la gent en molts casos, en moltes cases hi ha dos vehicles i a vegades aquesta cultura que s'ha fet, no? Per exemple a Barcelona, de dir, escolta'm, ser molt taxatiu i molt radical en dir bicicarrils i fora aparcaments, a nosaltres, almenys com a equip de govern, ens sembla que la ciutat hem d'anar més a poc i sempre donar alternativa a les bicicletes, però que també la gent pugui aparcar el cotxe, perquè molta gent no té garatge i per tant ha de poder aparcar el cotxe doncs al carrer, si el pot aparcar, i per tant hem d'intentar fer compatible les dues coses i aquesta seria una molt bona solució.
Mm-hmm. Aquí també hem anat a poc, culpa de tot, suposo, no? Perquè aquest planejament deu ser del segle passat, quasi.
És l'aprovat el 2003, el 2000, aprovat definitivament el 2006.
I per tant, ja portem 20 anys, sí, sí. I hem expropiat 3 cases.
Bueno, n'hi ha algunes més, en aquest mandat n'hem fet 3. Però segurament que n'hi ha d'altres, però sí, però és un projecte que val molts i molts diners i suposo que la ciutat ha tingut en aquests anys altres prioritats, no?
I encara parlant sobre actuacions, s'està executant la reforma de la plaça Major, una reforma que fins i tot des de l'equip de govern es deia que potser amb una millor imatge fins i tot es podria posar en joc encara habitatge buit que està a l'entorn de la plaça. I com està anant aquesta actuació?
De moment s'estan fent les obres del que és la plaça, La plaça, que és un projecte que aquest financia doncs l'Ajuntament al 100%, que és un rentat de cara, no seria una nova urbanització. El que s'han fet és substituir aproximadament el 30% de les lloses que estaven trencades. S'aprofita per treure molt de fils elèctrics i de companyies que hem pogut doncs, arribar a acords i també fils que tenia el propi Ajuntament. I per tant hem tret els parterres, que també era hi havia molt consens amb tothom de que no acabaven d'encaixar. I per tant es farà un retat de cara perquè la plaça, doncs, en el marc del PIAM, que és el que ens van demanar els veïns i els comerciants de la zona, doncs poguéssim donar una mica més de valor. I això és el que està començant i creiem que en pocs poques setmanes això estarà acabat, i de cara ja després de Setmana Santa la idea és començar a rehabilitar els edificis de la plaça, posant en joc aquest 30% d'habitatge en els propers anys, que també crec que seria una cosa molt interessant. Mm.
Jaume, Mir, creus que és efectiu?
Crec que ja n'hem parlat en el ple diverses vegades. Jo, evidentment, aquesta inversió a la plaça, millorar la plaça, com no pot ser d'altra manera, però abans, Estània, parlaves de prioritats i això, cap club de l'oposició de l'Ajuntament ho ha vist com a prioritari. Jo crec que la plaça no era de les zones més degradades de la ciutat. Sí que calia potser alguna reformeta rentat de cara, però si destinaran molts diners, que hi ha altres zones del nucli antic, doncs que li aniria molt bé. Per tant, era en aquest sentit que nosaltres doncs, vam expressar el nostre vot en el ple, doncs, dient que això, no? La plaça doncs, estava bé i que no calia una inversió d'aquesta magnitud i que en el barri vell hi ha moltes zones que estan molt més necessitades que la plaça. Per tant, en aquest sentit era això.
Estem parlant, seguim el des d'aquí, parlant amb Jaume Mir i amb Estanis Vayreda sobre qüestions de la ciutat. Hi va haver un episodi d'aldarulls, de fets vandàlics que van succeir a la festa de Sant Tomàs d'Aquino, d'aquesta edició, aquest any. El regidor Estanis Vayreda ja va declarar que havien estat uns fets lamentables que s'havien de perseguir. No sé si en aquest cas s'ha donat amb persones que podien estar causant aquests aldarulls, i en tot cas us volia també traslladar si el model d'oci nocturn a la ciutat, enfront, com veiem que canvia en el rest de Catalunya, està canviant també a la ciutat i s'han de doncs, actuar o prevenir d'una altra manera que s'ha fet fins ara. No?
Jo ja ho vaig dir l'altre dia, a la roda de premsa, a la compareixença, que per nosaltres són uns fets intolerables que la ciutat pugui passar, que un grup de joves puguin intimidar altra gent, altres nanos que surten, que els hi agafin els mòbils. Em sembla que no ens podem habituar que això passi a la ciutat, i per tant no ens aval de dir que això passa a tot Catalunya, i passa, és veritat, passa a moltes ciutats, però ens sembla que en això hem de ser molt contundents, i no podem donar un missatge d'impunitat a persones que puguin fer aquest tipus de delictes. Per tant, les instruccions que hem donat nosaltres, tant a la policia com als Mossos, que de fet són els que estan portant la investigació, perquè aquesta mainada eren menors, ha estat que detinguin i identifiquin a tothom i que, per tant, siguin el màxim de contundents. A mi em consta que ja estan identificades, no sé si totes, però gairebé totes les persones, i que molt aviat espero tenir o que tinguem la ciutat bones notícies en aquest sentit, i que, per tant, les persones que hagin pogut generar aquests episodis de por, d'amenaces, doncs puguin ser denunciades i, per tant, que sàpiguen que almenys a Olot intentarem que aquestes coses passin el menys possible, perquè no ens agrada, i els que més tenim fills adolescents volem que puguin sortir i disfrutar a la ciutat, i per tant, per això jo ho en deia els dos pressupostos, crec que aquí doncs cal més seguretat a la ciutat, més presència policial, més Mossos d'Esquadra, que els tenim molt repartits a la comarca, però que a la ciutat d'Olot la veritat que ens fa falta. De fet, tenim molt aviat una junta de seguretat on vindrà el conseller, i on l'alcalde ja li traslladarà també aquesta preocupació, no? I el tema model de l'oci, moltes pares, jo veia a les xarxes que ens deien, home, és que per què fan la festa al carrer, no? Bé, això és una normativa de la Generalitat, quan hi ha menors no es poden fer activitats d'aquest tipus en un local tancat, o en tot cas, si es fan, han d'anar els menors acompanyats d'un adult. Això és el que marca la normativa de la Generalitat, i per això la festa de Sant Tomàs, que l'organitzen els propis joves, no?, i els propis delegats, doncs ja fa uns anys que l'hem de fer al carrer, perquè no la podem fer en un altre espai on potser doncs podria haver-hi més control, i on pots tenir personal de seguretat, etc, etc. Bé, això és el que dic, el que podem explicar i que sabem en aquests moments.
Ja m'ho dic. Lamentar, no?, que aquests fets evidentment són condemnables totalment, i més quan estem parlant d'estudiants, molts d'ells menors d'edat, o quasi tots, no?, i que passin coses d'aquestes, doncs, bueno, sap greu, no? Evidentment, a vegades no tot és controlable, no?, però jo crec que el que hem de, ho deia l'Estanis, no?, que hem de mirar és que això no torni a succeir en futurs esdeveniments, no? el tema de locals tancats, jo ho entenc, discoteques i tal, però ben, potser es podria buscar alguna alternativa semi-tancada, no? Com a plaça de Braus o algun lloc on, on estés més controlat, no? Perquè, esclar, és una festa dels estudiants d'Olot i comarca, evidentment, i per tant, a part d'ells, segurament ve gent de fora, i això de vegades te complica les coses, no? I per tant, poder-ho controlar una mica més jo crec que seria interessant. També a vegades el tipus de concert que fas, no? A vegades en funció de qui ve, no? Jo entenc que els concerts doncs, els deuen triar els propis estudiants, sí, sí, i tal, però bueno, intentar controlar una mica el tipus de concert, perquè a vegades, segons quin concert fas, tens més perill, no?, de que et vingui determinades persones que potser són les que compliquen la situació. Afortunadament, jo crec que els Sant Tomasos històrics de la ciutat no hi havia hagut, no, en general, mai problemes, i per tant, bueno, és aprendre, no?, del que ha passat aquest any i intentar que no es repeteixi.
Mm-hmm. Doncs ens queden ja pocs minuts. Volíem també parlar en clau política. Amb les eleccions municipals es van descobrint les noves candidatures que hi haurà a Olot. Si a totes es confirmen, perquè algunes encara no han estat presentades formalment, estarem parlant de 9 candidatures a Olot per a aquestes eleccions. Sí que hi havia hagut uns comicis en què hi havien arribat fins a 11 candidatures pretesament municipalistes, però que potser també surten d'espais polítics que potser eren més tradicionals o històrics a la ciutat. I bé, ja ho havíem preguntat dies abans, però ara que es comencen ja a perfilar aquestes candidatures, preguntar-vos, vosaltres com a representants de partits amb més tradició, què us sembla o com quines expectatives teniu amb la competència que arriba, no?
La veritat és que sempre que hi hagi gent que tingui interès en la ciutat i es vulgui presentar, a mi em sembla que això és molt positiu, eh? I només faltaria, tothom té el dret i pot tenir la il·lusió de treballar per la seva ciutat, i per tant, en aquest sentit, doncs, perfecte. Jo diria que en alguns casos, tot i que s'estan plantejant plataformes ciutadanes aquí, són persones que venen de partits polítics, i per tant, a vegades sí que es vol fer aquesta idea de semblar menys polítics, no?, i menys de partit, i veig que en els dos casos, no?, per exemple, les plataformes, doncs, són gent que alguns estaven al PDeCAT o alguns estaven a Demòcrates, per tant, són partits polítics com poden ser el de en Jaume o el que represento jo, no? I per tant, que al final acabaran sent plataformes, però representades en tot cas a alguns partits. I aquí la reflexió que potser sí que crec que s'ha de fer, com que és la que jo faria com a ciutadà i que llançaria els ciutadans, és que per sort la gent també identifica molt bé els regidors o els partits que fa anys que estem treballant dia a dia a la ciutat. A vegades amb plataformes o amb propostes que en 3 mesos de les eleccions apareixen i diu que ens ho solucionaran tot, no? Mm. Jo amb això sóc una mica incrèdol, la veritat. Crec que per resoldre els problemes de la ciutat s'han de conèixer, has de ser-hi, has d'estar a les entitats, has de conèixer els projectes, i per tant crec que no és tan senzill com aparèixer, no? No has estat 4 anys al lloc, de cop apareixes, en 3 mesos, doncs ho vols resoldre tot. Mm. Per desgràcia les coses no són tan fàcils, i per tant jo confio que la gent d'Olot valorarà no només els 3 mesos de feina ara, que tots hi posarem, no?, amb la campanya i tots estarem a tot arreu i tots opinarem de tot, sinó que la gent vegi una trajectòria de feina, de caps de setmana, de dia a dia, que crec que és el que la gent valora.
I ja m'ho dic.
Bueno, coincideixo, no? Sempre és bo que hi hagi diversitat, no? I per tant, si hi ha gent nova que es vol presentar i que durant aquests 4 mesos que estarem de precampanya, doncs vol pensar coses per la ciutat, benvingudes siguin, i si ells tenen l'oportunitat de tirar-les endavant, bé, i si no, doncs també donen idees, no?, en altres partits, doncs, per fer coses que igual no havien pensat, no? És cert que aquestes plataformes, jo crec que ja hi eren en altres moments, perquè són grups que provenien de l'antiga Convergència i Unió, no?, de l'Unió, de PDeCAT, etc. i que, per tant, la franja, diguem-ne, més liberal o políticament més liberal, no? Doncs sí que tindrà una mica més de competència. La franja més d'esquerra jo crec que és molt la mateixa de fa 4 anys enrere, no? Que no hi ha aquí molt de moviment, no? I, per tant, poder els de Junts tindran més competència en aquest sentit, no? No sé fins a quin punt, doncs, aquestes candidatures fetes a última hora doncs, tindran molt de ressò, però, bueno, és allò que dius, bueno, estem en eleccions i endavant, no? I després la gent ja dirà i ja votarà a qui li sembla.
Molt bé, i ara sí, en els últims minuts, res per referir, encara que sigui breument, un dels nostres col·laboradors el des d'aquí, Mari Dramé, que és garrotxí d'origen, la seva família immigrant, concretament de l'Àfrica, doncs ens recorda que hi ha molts ciutadans residents a municipis que encara no tenen el dret de vot i que doncs, l'administració, l'Ajuntament, és l'administració més propera que compartim el dia a dia, no? I lamentava aquest fet, sí que actualment hi ha una sèrie de requisits, convenis bilaterals amb estats que fan possible o no aquest vot quan arriben comicis. És una cosa que des dels ajuntaments no sé si es pot pressionar, en tot cas conjuntament a tot l'estat fins i tot per canviar una normativa que d'entrada està en tràmit, però jo us volia demanar si us agradaria, no? que tots els residents a la ciutat poguessin votar per opcions com les vostres o d'altres en les eleccions.
Jo crec que sí, vull dir que, a veure, jo, fa molts anys que tenim un volum d'immigració molt important a la ciutat i al país en general,
no? Està al 25%.
Sí, i no està representada en els organismes administratius de la ciutat, no? Vull dir que això crec que és un mal funcionament del sistema democràtic o de la manera que la gent s'incorpora, no? En les diferents administracions. I, per tant, jo crec que això sí que ha evolucionat una mica en els últims anys, perquè hi ha alguns països doncs, que ho tenen més fàcil per votar que d'altres, però jo crec que s'ha d'avançar aquí i s'ha de trobar solucions perquè els immigrants que realment estan establits a la ciutat, que ja fa molts anys que estan aquí, que viuen aquí, que treballen aquí, se'ls ha de donar l'oportunitat no només de votar, sinó també de doncs, estar en les llistes dels partits polítics i d'estar a les administracions, i se'ls ha de fer sentir partíceps, no? de que ells també tenen interès en aquesta ciutat i que, per tant, que poden aportar el seu punt de vista. Jo crec que l'Ajuntament d'Olot de mica en mica s'ha anat incorporant, però molt a poc, jo crec que això a través dels que són competents en aquestes lleis electorals ens haurien de fer un canvi important i anar incorporant aquestes persones en el dia a dia de la ciutat.
Mm-hmm. Estanis Vereda?
Bé, és una qüestió que ens sobrepassa a tots els ajuntaments, això, i entenc que no és fàcil de resoldre perquè requereix també d'aquesta reciprocitat, no, d'altres països, i per tant si els ciutadans a vegades catalans o espanyols no poden votar segons quins països, doncs tampoc es permet que ells puguin votar, no? Em sembla que hi ha acords amb alguns països sud-americans, no?
Suposo, sí, a Llatinoamèrica estan més extesos aquests acords.
Per la tradició, suposo,
en relació. En canvi, a Àfrica, no tant.
Però jo crec, com deia en Jaume, que és bo que la gent que realment fa temps que viu aquí, que està implicada, integrada en la nostra ciutat, pugui fer. Jo també demanaria una certa reciprocitat per part d'aquesta persona, és a dir, que no sigui arribar i ja donar-li dret a vot. Crec que aquí hi ha tradicions d'altres països que les coses les fan una mica millor i que, per tant, també hi hagi una certa responsabilitat per part de la persona d'estar a la ciutat, d'implicar-se a la ciutat, com diu, de treballar a la ciutat, etc etc. I a partir d'aquí, doncs, com diem sempre, els mateixos drets i els mateixos deures que té tothom, no? Això és el que jo crec que hem d'aconseguir amb tota la gent que vol venir a viure a la nostra ciutat.
Mm-hmm. Molt bé, doncs moltes gràcies per analitzar tota aquesta actualitat, que no ha estat poca. Avui el des d'aquí d'Olot Televisió i de Ràdio Olot. Gràcies, Estanis Vayreda.
Gràcies,
Jaume Mir. Els esperem demà. Tindrem aquí a la taula del des d'aquí la Laila Algamuchi, una altra regidora, i s'estrena també Toni Agustí a la taula i l'esperem amb ganes per analitzar l'actualitat. Els esperem a Ràdio Olot i Olot Televisió. Adéu-siau.